Quan parlem d'intel·ligència artificial, per força hem de parlar d'algoritmes. Què són els algoritmes? Són una colla de regles i instruccions que es produeixen a partir d'unes dades. Expliquem-ho més fàcil. Si t'enxufes a Netflix i saben que has vist Breaking Bad i The Crown, a partir d'un algoritme la plataforma et farà altres recomanacions. Però què passa quan no parlem de sèries, sinó de què una dona aconsegueixi o no una feina? Els algoritmes, en principi, són neutres perquè són matemàtiques, però la Gemma Galdón ens explica, directora d'Ethics Consulting, considera que els algoritmes que es fan servir surten de bases de dades que estan esbiaixades en moltes ocasions, des d'un bon principi.
Exemples de discriminació contra les dones en trobem constantment també perquè les dades de les dones en temes professionals són menys que les dels homes. És a dir, les bases de dades que tenim, qui està millor representat són els homes blancs de mitjana edat. Tothom que no sigui un home blanc de mitjana edat està infrarepresentat en les bases de dades i, per tant, les decisions que es prenen sempre són de molt menys qualitat i això vol dir que porten molts més errors quan involucren a persones que no són homes blancs de mitjana edat.
I això també afecta a qüestions vitals com la salut.
Si qui forma la Siri o l'Alexa o qualsevol d'aquests assistents personals són homes blancs, doncs és normal que siguin molt menys sensibles a les coses que ens passen a les dones. Això passa també amb algoritmes mèdics. Per exemple, les dones, històricament, les patologies específicament femenines estan molt menys estudiades i es tracten molt menys. És a dir, és molt més possible, si ets dona amb una patologia específicament femenina, que el metge no et faci cas. Els algoritmes mèdics el que ens estem trobant és que reprodueixen això, o sigui, com que aprenen que una dona que va amb endometriosi, per exemple, doncs que se l'envia a casa, perquè habitualment no és un problema que es tracti fins que no és un tema molt greu. Per tant, l'algoritme, quan tenim espais tan clarament discriminatoris, el que fa és aprendre-ho i fer-ho molt pitjor.
I també a la feina.
És a dir, que històricament haguem donat menys ajudes a dones, per exemple, i això l'algoritme, en lloc de subsanar-ho, el que fa és convertir-ho en política, pràcticament, no? És a dir, com una eina, per exemple, d'assignació de feines, una eina que decideixi si una persona que busca una feina, quines feines se li ofereixen, com que ha après que en el passat les feines millor remunerades o les feines tècniques se li donaven a homes, el que fa és convertir això en política, de forma que en el futur les feines d'aquest tipus es donaran sempre als homes.
Com que moltes vegades no revisen aquests algoritmes, s'acaba produint una situació intolerable. El cas més famós de discriminació va ser el que va denunciar un dels directius d'Apple quan ell i la seva dona van demanar un crèdit.
L'emprendedor ultraconocido denuncia públicamente que su mujer, que tiene una calificación crediticia mejor que la de él, que llevan casados no sé cuántos años, que comparten los bienes, que de hecho, no sé si ella casi gana más, le dan 20 veces menos de crédito y le ponen un montón de penalizaciones añadidas simplemente por el hecho de ser mujer. Pues luego también está el otro caso muy conocido de Amazon, que diseña una inteligencia artificial para que seleccione, bueno, para que ayude a los de recursos humanos a seleccionar personas y, bueno, pues va recomendando personas para diferentes puestos que casualmente casi siempre son hombres con una serie de características bastante parecidas. Y cuando las personas de recursos humanos revisan las propuestas del algoritmo, pues se dan cuenta que las mujeres estaban mucho mejor cualificadas para esos puestos que los propios hombres. Lo que pasa es que, bueno, como los algoritmos se basan en datos e históricamente esos puestos han sido ocupados por hombres, porque ya sabemos que el sistema es así, los puestos directivos tradicionalmente han sido ocupados por hombres y los puestos técnicos han sido ocupados por hombres y los puestos mejor pagados han sido ocupados por hombres, pues claro, el sistema, quizás que no, pues cree que esa es la decisión correcta.
Doncs això que explica l'economista ens passa molt sovint amb qüestions quotidianes de les que no som conscients i que ningú denuncia. Per què?
Yo creo que hay bastante analfabetismo tecnológico y como desconocemos casi todo lo que tiene que ver con este mundo, pues nos enteramos de poco, que sabemos poco y nos enteramos de poco. No tenemos claro tampoco qué decisiones están siendo tomadas por máquinas o por softwares o no hay una rendición de cuentas al respecto. Nadie está obligado a decir si bueno, tú le pides al banco un crédito y la decisión de que te lo den o no, nadie te dice que lo ha hecho una máquina o la señora que está detrás de la caja, tú no lo sabes, ¿no?
Com podem defensar-nos d'aquesta agressió constant? En David Casacuberta, filòsof de la ciència i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, parla de la necessitat de que els algoritmes puguin explicar-se. Aquesta és una de les obsessions de la Unió Europea.
O sigui, en el moment que l'algoritme pren una decisió i diu, pues, vostè no té un crèdit, o vostè no pot entrar en aquesta universitat. El programa ha de generar un argumentari de per què ho ha fet, no? Diguéssim. I això implica, en aquest cas, l'algoritme no pot parlar, això implica software lliure, això implica que aquests algoritmes tinguin de ser oberts, poden ser examinats a la comunitat científica. I jo crec que aquest és el pas clau. Si no tenim això...
Si no tenim això, anem venuts. La part bona és que les dades són més revisables que el cap d'algunes persones.
I un cop detectat, és més fàcil canviar un algoritme que el cap, la ment d'un jutge o d'un metge, no? Vull dir, si jo descobreixo que aquest programa realment està fent decisions esbiaixades, puc revisar les dades, com tu dius, i ampliar-les, millorar-les, etcètera, etcètera. Aquesta és la part positiva.
Per evitar aquestes situacions, particulars i empreses poden fer servir una poderosa eina de control.
I, per tant, el que estem fent actualment, per exemple, són auditories algorítmiques. És a dir, auditar com funciona l'algoritme per tal d'explicar a la societat, a les persones afectades per això i al regulador, què és el que està passant dins d'aquesta caixa negra que està prenent decisions. Per tant, tenim ja solucions.
I, és clar, també els governs i les institucions han de fer molta feina. En aquest sentit, ho diu Lucía Velasco, que ha treballat per la Comissió Europea.
Sí. La política es desde donde se tienen que tomar las decisiones que se encarguen de que la población y el propio sistema esté preparado para sobrellevar un cambio tan profundo como el que estamos viviendo con la tecnología.
És ben trist pensar en aquesta discriminació contra les dones de la que parlàvem quan la primera persona que va crear un algoritme va ser una dona, Ada Lovelace, filla de la matemàtica Annabel Noel i el poeta Lord Byron, que deixaria el seu coneixement al món en les notes d'un llibre i sota unes misterioses inicials perquè ningú sabés que era una dona la que estava darrere del descobriment. Núria Vergés, professora de Sociologia de la Universitat de Barcelona, ens parla de la importància d'Ada Lovelace. Van tardar 100 anys en reconèixer la seva tasca, tot i així.
La de Lovelace és una mostra del que implica que dones pensin i repensin i es mirin els números també, perquè els acaben també mirant d'una altra manera i fent aportacions que valen per al moment, perquè al final aquell article també es va publicar i les seves notes també, però encara valen més fins i tot per al futur, no? Aquesta capacitat d'imaginaris.
Gairebé dos segles després, el paper de la dona en la tecnologia encara és molt insignificant. El filòsof David Casacuberta explica les possibles raons. Les dones que volen fer una carrera com la informàtica encara es troben en un ambient poc alentador.
Mires la cultura típica d'una start-up o d'una carrera d'informàtica, és una cosa molt de... Molt masculina, de jocs de rol, més vídeos porno raros.
I, de fet, hi ha una colla de dones que un cop han arribat a llocs de responsabilitat no poden suportar-ho.
Amb aquest punt gairebé autista, d'estar amb la seva bola, etc. I això, clar, això sí que és un bloqueig extra, diguéssim. Això, tenim quantitat de descripcions de dones en llocs de treball importants, de llocs tipus Facebook, Uber, Google, que marxen agobiades perquè xoquen amb aquesta cultura, és tota bloquejada, no?
El David Casacuberta ofereix un exemple ben clarificador.
La fotografia que s'utilitza per calibrar els colors en informàtica, que és una fotografia que s'ha donat en un barret, és una foto d'un Playboy, per exemple. Era un nu, diguéssim, els tios la van retallar, que era només la cara, però és una foto d'un nu, per exemple. Això implica el tipus de cultura que genera això, no? Eren una sèrie de tios, allò va aparèixer, segons explica l'anècdota, això necessitava una foto per calibrar, no? Llavors un dels tios va agafar, portava el Playboy a la mà, això ja també diu molt, no? Si estàs a la feina amb un Playboy, va agafar, va arrencar una foto i va dir, mira, ja la tenim, ala, pum, la van posar, la van escanejar, i encara és la foto per defecte.
Les dones no podem retirar-nos, hem de trobar el nostre lloc. Lucía Velasco apunta un negoci en creixement, la Femtech.
Pero yo sí que creo que hay una industria que va a venir muy fuerte, que es lo que se conoce como Femtech, que es tecnología diseñada para las mujeres, muchas veces por mujeres, para mujeres, que va a abrir un nicho de mercado muy interesante, porque creo que el mercado cada vez más, y nosotros que somos la mitad de la población, demandamos cosas específicas y estamos un poco cansadas de utilizar soluciones unisex, ¿no?
Menys Playboys i més girls a tot arreu necessitem.